L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Si arribeu en este punt horari i esteu sintonitzant una de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, heu de saber que és hora d'informació. És temps d'actualitat i com cada dia ens disposem a prendre-li el pols informativament parlant al territori. És l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre que també avui, dimecres 26 de novembre, comença amb l'avançament dels continguts resumits en els titulars. Un informatiu que avui encetarem parlant del ple extraordinari celebrat ahir dimarts a Deltebre, un ple que, entre d'altres qüestions, va servir per aprovar una modificació de crèdit. A l'informatiu d'avui parlarem també de qüestions mediambientals. La Plataforma en Defensa de l'Ebre reclamarà al Parlament Europeu que el Pla Hidrològic de l'Ebre complisca la normativa comunitària. Per fer-ho, una delegació traslladarà el proper 2 de desembre al Comitè de Peticions de l'Eurocambra un informe sobre els perjudicis que pot patir el tram final del riu. Encara en clau mediambiental, la pregunta del senador convergent Ferran Bel, el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, justifica que la indemnització del castor sigui assumida a les factures dels consumidors. L'Ajuntament d'Amposta comença les millores de la gespa del camp de futbol amb la instal·lació d'una nova gespa artificial. L'actual s'ubicarà al camp de terra i també es millorarà el paviment de la pista d'hoquei patins. L'Associació de Malalts de Parkinson de les Terres de l'Ebre explica les claus per millorar la qualitat de vida dels afectats per aquesta malaltia. La xerrada tindrà lloc aquesta mateixa tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I el Club de Lectura de Santa Bàrbara està d'enhorabona. Complix 5 anys, un club que no para de créixer i que actualment compta ja amb pràcticament una vintena d'associats. El club té el seu propi programa, la ràdio municipal, i també organitza tallers de lectura, tant per a adults com per als més petits. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui també destacarem l'homenatge que la Rovira i Virgili ha fet al poeta Gerard Vergés amb la instal·lació d'un macropoema col·lectiu al vestíbul del campus de les Terres de l'Ebre, a Tortosa. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia d'este dimecres 26 de novembre. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Us ho avançàvem en titulars. Avui encetem el nostre temps d'actualitat parlant d'aquesta sessió plenària extraordinària que ahir dimarts se celebrava a l'Ajuntament de Deltebre. Un ple que, entre d'altres qüestions, va servir per aprovar una modificació de crèdit. I així ens ho explica en la primera de les cròniques d'avui a l'informatiu EMUTE des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El ple municipal de Deltebre, reunit en sessió extraordinària, donava compte ahir de la justificació del seguiment del pla d'ajust del tercer trimestre al Ministeri d'Hisenda i a la Generalitat de Catalunya. Així mateix va aprovar amb els vots a favor d'Esquerra i Partit dels Socialistes l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra de Convergència i Unió la modificació de crèdit de transferència entre partides per un import de 169.543 euros. L'alcalde del Tebre destacava que el ple havia estat centrat en punts de la hisenda local, com el refinançament del deute o la modificació de crèdit que no incrementa el pressupost. José Emilio Bertomeu.
Ha sigut un ple on hem donat compte de tota la justificació d'ingressos i gastos que fem cada trimestre a l'Estat i a la Generalitat. Hem donat compte del ple. L'altre ha sigut un dels punts importants, ha sigut una modificació de crèdit que s'ha fet, que la modificació de crèdit realment el que vol dir és que de les partides que ens fan falta diners, a quan arribem a final d'any, el que fem és que agarrem diners de les partides que ens sobra. Hem fet un reajust i, bueno, hem canviat les partides. Un dels comentaris que ha sigut per lo de la partida de modificació de festes majors. A festes majors ens han passat de 8.000 euros, que ho hem aplicat ara, i bueno, el comentari que he fet allí, pues, que ha sigut un pressupost que han fet de festes, que ens hem ajustat moltíssim. Vam rebaixar el pressupost, la partida de festes la vam rebaixar-la, i tot i rebaixant-la, la modificació que han fet no ha sigut l'elevat que ha sigut l'any passat. L'any passat ens van gastar els sombres 240.000 euros i enguany me penso que ha sortit sobre els 133.000 euros. Vull dir, ha sigut un ajust ben fet i un compromís que vam agarrar des de l'equip de govern. I els altres punts han sigut l'aprovació de dos textos reforç, que ja feia tres vegades que anava pel ple i avui han finalitzat l'expedient i l'han portat a terme.
Convergència i Unió va votar en contra d'aquesta modificació de crèdit, subratllant que els estalvis que es generen en algunes partides haurien d'anar destinats a crear bonificacions socials i no als excessos no controlats, com per exemple en la partida de festes. Lluís Soler.
S'incrementa la partida de festes majors per excés, per factures descontrolades en més de 8.000 euros i la partida d'escombraries se redueix en 15.000 euros. Hi ha algun ciutadà que ha vist bonificacions socials durant aquest any? No, i portem estalviat al voltant de 100.000 euros en el que seria residus que van a compensar excessos de festes majors o d'altres partides que, per exemple, avui també s'han aprovat, com increment de protocol, increment de mitjans de comunicació, increment d'altres coses. Per tant, vol dir temes poc controlats o temes de propaganda municipal. I, en tot cas, pues, això des de Convergència i Unió, pues, lamentem que sigui així, que no disposéssim els estalvis en aquelles taxes com les escombraries, que la gent que menys pugui, menys pague, i que en aquest cas ja veiem bé que es facin modificacions de crèdit, però sempre i quan generin valor afegit, valor econòmic al ciutadà, i no en aquest cas un ús que no és pròpiament afegit al ciutadà.
El grup del Partit Popular es va abstindre perquè, segons el seu portaveu, una modificació de crèdit destaca que els pressupostos municipals no s'ajusten prou a la realitat. Tomàs Castells.
Els primers quatre punts han sigut donar compte de la situació econòmica com a informes d'intervenció. Després s'ha portat també una modificació entre partides, una modificació de crèdit per un import de 169.000 euros, que en tot cas pues, el Partit Popular, pues, la nostra vota ha sigut d'abstenció, pues, perquè han manifestat que el pressupost del 2014 ja vam votar en contra, perquè creiem que eren partides que, bueno, les seves decisions polítiques i que nosaltres hem aplicat un altre tipus de criteris, i una de les proves pues, són aquestes grans modificacions que al moment de confeccionar els pressupostos pues, sempre hi ha quatre partides o cinc que se'ls fica una quantitat sense analitzar ben bé pues, la realitat o la necessitat d'aquestes partides. No? Llavors, pues, quan arriba a final d'any, pues, moltes partides d'aquestes tenen que donar-se de baixa per a donar-ne les altres, pues, perquè sí que realment han pogut hi haure modificacions del dia a dia, que sempre n'hi ha, però llavors pues, coses pues, que els governs pues, fan més gasto del que toca. No?
El mateix plenari aprovava amb els vots favorables de tots els grups municipals la modificació puntual de les normes subsidiàries de Deltebre pel que fa a l'adaptació, concreció dels usos i activitats no residencials i de promoció de l'activitat econòmica. Una revisió general que havia pendent des de l'any 95. La proposta inclou l'adaptació d'usos a la normativa vigent, a més d'una ampliació a zones concretes com el polígon industrial o l'urbanització de Riumar.
Amposta obre les portes a la 54a Fira de Mostres, el gran aparador comercial de les Terres de l'Ebre.
Del 5 al 8 de desembre, vine a Amposta, visita la fira i gaudeix de les activitats esportives, lúdiques i culturals de la ciutat i de la seva oferta comercial i gastronòmica.
Del 5 al 8 de desembre, 54a edició de Fira Amposta, la teva cita puntual.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara amb qüestions de caràcter mediambiental. Parlem de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que traslladarà al Comitè de Peticions del Parlament Europeu la necessitat que el Pla Hidrològic de l'Ebre, aprovat pel govern espanyol, complisca la normativa comunitària. Una delegació del moviment social es traslladarà el 2 de desembre proper a Brussel·les per detallar davant dels representants de l'organisme els incompliments en els quals incorre la norma i els perjudicis que la seva aplicació pot suposar per al tram final del riu i el delta de l'Ebre. La petició oberta fa un any i mig, corre ara paral·lela a la queixa presentada davant la Comissió Europea en el mateix sentit. Confien que, com a mínim, l'Eurocambra obrigui un debat sobre la política de l'aigua a l'Estat. Els representants de la plataforma confien que aquesta circumstància reforce l'efecte dels seus arguments en contra del pla. I així ho manifestava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Manolo Tomàs, que recordava que l'objectiu de les accions és, com dèiem, forçar el govern espanyol a modificar el Pla Hidrològic de l'Ebre. Manolo Tomàs.
El qual és un element de pressió prou important al costat jurídic de la comissió. El costat polític anirà paral·lel al jurídic, i això a nosaltres ens dona molta força i molta potència. Si a més som capaços d'aconseguir el suport polític que crec que aconseguirem, que vam tindre l'any 2013, Bueno, costarà, però jo crec que aconseguirem que el tema de l'Ebre sigui un tema important dins de l'àmbit europeu, no? O sigui, un tema internacional, i que a més sigui un tema en el qual el govern espanyol tingui les de perdre. I coincidim amb el que diu Susana. Perdre vol dir canviar la llei del pla hidrològic de l'Ebre, perquè després vindrà el pla hidrològic nacional. I ja, si esteu, bueno, és clar que esteu al cas, la petició, la demanda de trasbassament de l'Ebre des de Múrcia, València i part d'Andalusia és una cosa real. S'està discutint, s'estan fent comandes directament i s'està plantejant directament ja el trasbassament de l'Ebre parlant de sobrants d'usos agrícoles, el que seria la compraventa.
Per la seva banda, la portaveu de la plataforma, Susana Abella, denunciava també que el govern espanyol no ha previst els efectes del pla sobre les masses d'aigua vinculades a zones ambientalment sensibles. Susana Abella.
No coneixem quins seran els efectes que té el pla sobre el Delta de l'Ebre. I això ens fa pensar que este no saber quines masses d'aigua hi han o com estan les masses d'aigua al Delta de l'Ebre és premeditat. Perquè el mateix passa amb tota la resta de masses associades a zones humides. I pensem que des de la Confederació no és casualitat que només s'hagin estudiat unes determinades masses que no tenen repercussió en les zones ambientals. Per què? Perquè en el moment en què es coneix l'estat de les masses d'aigua més conflictives, que són les masses que afecten a zones d'hàbitats o zones humides, en aquell moment es comprometen els usos. Per tant, pensem que s'ha fet totalment a propòsit i això és una de les coses que denunciarem i que continuem denunciant.
El moviment social contra el transvasament confia que tots aquests arguments troben receptivitat a l'Eurocambra, asseguren comptar amb el suport de grups parlamentaris a Brussel·les, entre els quals hi ha els Verds, els Liberals, els Socialistes, Esquerra Unida o Conservadors, després de les aliances teixides en anteriors visites. Per contra, lamenten el paper del govern espanyol, al qual han reclamat en reiterades ocasions un informe sobre els efectes del pla hidrològic a les zones incloses a la xarxa Natura 2000, principalment al Delta de l'Ebre, que hauria de reforçar la seva posició i sobre el qual, de moment, no en tenen cap notícia. D'altra banda, i parlant encara de la plataforma en defensa de l'Ebre, cal dir també que ha presentat precisament per en aquest mateix 2 de desembre la celebració del Fòrum Tècnic i Ciutadà sobre el Pla Hidrològic de l'Ebre, un fòrum que al campus de les Terres de l'Ebre de la Rovira i Virgili a Tortosa organitzarà la Fundació Nova Cultura de l'Aigua. La jornada es dividirà en dos grans parts. D'una banda, al llarg del matí s'abordarà en 4 ponències per part de diversos experts la qüestió dels cabals ambientals, les mesures i els objectius del pla, els criteris econòmics o els impactes sobre el Delta. La Fundació ha convidat, entre d'altres, representants de la CHE, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, de l'Agència Catalana de l'Aigua i també de l'Agència Basca de l'Aigua. A la tarda tindrà lloc la presentació formal de la queixa europea per part dels seus redactors, investigadors del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, de la Rovira i Virgili, i tancarà els actes un debat públic amb les conclusions de la jornada que serviran per avaluar les diferents accions en el marc tècnic, jurídic i europeu en la lluita contra aquest pla. I seguint encara amb qüestions de l'àmbit mediambiental, avui hem de destacar també que el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, ha justificat aquest dimarts que els consumidors hagin d'abonar les seves factures del gas durant els pròxims 30 anys els 1.350 milions d'euros d'indemnització a l'empresa de Florentino Pérez pel projecte Castor. Segons el ministre Soria, a l'Estat els consumidors assumixen a través de les seves factures totes les infraestructures del sistema de gas i electricitat i per aquest motiu ho han de fer també respecte a aquesta. D'aquesta manera responia a una resposta del senador de Convergència i Unió, Ferran Bel, que li recordava que els consumidors no tenen per què pagar la negligència de l'administració i de l'empresa responsable. Escoltem les declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies sobre aquesta qüestió. La pregunta, com dèiem, del senador convergent Ferran Bel al ministre Soria de per què fa pagar als consumidors la negligència del Castor. Ferran Bel.
El ciudadano no entiende por qué debe pagar el consumidor, el sistema gasista son los consumidores, porque deben pagar un conjunto de negligencias que corresponden a la administración y a la empresa. Y digo negligencias. Este proyecto nace con el rechazo de una parte del ámbito científico.
Per la seva banda, i com dèiem també en començar, el ministre Soria justificava la indemnització en el fet que els consumidors assumixen el cost de totes les infraestructures de gas.
¿Conoce usted alguna infraestructura energética en España, sea de electricidad o sea de gas, que no la pague el sistema eléctrico o el sistema gasista? Yo, desde luego, no conozco ninguna. Y esta tampoco es una excepción.
El ministre d'Indústria, en la seva compareixença al Senat, continua afirmant que els ciutadans s'estalviaran 110 milions d'euros anuals gràcies a la hibernació del castor, perquè si aquest projecte estigués en marxa, hauríem d'assumir una quantitat equivalent al doble del que es pagarà ara, uns 112 milions d'euros a l'any. El ministre també va retreure al senador Ferran Bel que parle d'actitud negligent quan els tribunals encara no s'han pronunciat sobre el cas i insistia que a l'Estat no hi ha cap infraestructura del sistema de gas o d'electricitat, tal com hem escoltat a les seues paraules, que no la paguen els consumidors a través de les seues factures.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu Emute.
Seguim ara parlant de l'Ajuntament d'Amposta, parlem de la millora d'alguns dels equipaments esportius municipals, concretament comencen les obres de millora de la gespa del camp de futbol, amb la instal·lació d'una nova gespa artificial, l'actual està previst que s'ubique al camp de terra, així mateix també el consistori ampostí preveu la millora del paviment de la pista d'hoquei patins. De tot plegat ens en parla en la seva crònica, avui des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, l'Ajuntament d'Amposta invertirà pràcticament 300.000 euros en la remodelació de la gespa de l'estadi municipal de futbol i també amb el canvi del paviment de la pista de patinatge i hoquei de la ciutat. Així, una vegada més, l'Ajuntament d'Amposta vol posar de manifest que continua apostant per l'esport a la ciutat, ja que també, com saben, és en destinació turístico-esportiva. D'aquestes obres, que començaran ben aviat, ens parlava el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta, Paco Paz.
Un canvi de gespa del camp municipal de futbol, però bàsicament se canvia la gespa per poder reutilitzar aquesta i ficar-la al camp de terra, i així això és una demanda del futbol base, que tenen més camps d'entrenament, no? I aprofitem la gespa actual per ficar-la, encara tindria una vida útil de 4-5 anys, per ficar-lo al camp de terra, i evidentment el camp de actual pues, tindrà una gespa nova d'última generació d'una casa italiana que ha muntat camps de gespa, pues, per exemple a l'Àtic de Madrid o al Milan o al Chelsea, una casa important. I també estem canviant el paviment de la sala 2, que és la sala on se fa el patinatge i el hockey, no? També.
Doncs aquestes seran les obres que es realitzaran i que començaran ben aviat per tal de que a principis d'any es pugui ja jugar a futbol a la nova gespa d'última generació, al camp del primer equip i també en aquesta gespa actual del camp del club de futbol Amposta, que passarà a ubicar-se als terrenys adjacents al camp de terra perquè el futbol base hi pugui entrenar i jugar en millors condicions.
Gràcies, Manel. I seguim ara amb qüestions de l'àmbit de la salut, perquè l'Associació de Malalts de Parkinson de les Terres de l'Ebre expliquen quines són les claus per millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'aquesta malaltia. Per fer-ho, faran una xerrada, concretament avui mateix, dimecres, a partir de les 5:30 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
L'Associació de Malalts del Parkinson de les Terres de l'Ebre ha organitzat per aquest dimecres a les 5:30 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar una xerrada. L'objectiu d'aquesta xerrada oberta a tothom és, per una banda, donar claus als qui sofreixen aquesta malaltia perquè gaudeixin d'una millor qualitat de vida. D'altra banda, també es pretén desestigmatitzar les persones que sofreixen el Parkinson i fer divulgació sobre els símptomes d'aquesta malaltia. Escoltem Pepa Martín, membre de l'Associació dels Malalts del Parkinson de les Terres de l'Ebre, que ens explica algunes de les claus.
Evidentment, tots els treballs que es fan des de l'associació, com pot ser l'estimulació cognitiva, les sessions de logopèdia que fem, la sessió de teràpia ocupacional, fins i tot la psicomotricitat, a més, el servei de psicologia, de la psicòloga, i després també hi ha grups de suport. També es fa hidroteràpia a través de la piscina. Vull dir que tots aquests serveis que es donen el que fan és que la malaltia es pugui, o sigui, tota la sintomatologia es pugui millorar.
Escoltem també Mari Carme Martí, regidora de Sanitat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que ens explica els beneficis d'aquesta xerrada.
Podem deixar de banda és que hi ha malalts que necessiten l'assessorament, i a vegades crec que més que malalts, potser familiars d'aquests malalts. Perquè a vegades ens passa una miqueta per alt gent que es fa gran o que té una certa edat i que no sap, no s'ha diagnosticat encara la malaltia que té, i potser si venen a escoltar una xerrada informativa, tant si es pensen que els seus parents o ells mateixos poden tenir aquesta enfermedad, per escoltar el que se'ls diuen com a consells, i potser després per acudir a metges per diagnosticar-ho. Jo crec que...
I és que la regidora de Sanitat ha subratllat que tothom que percebi algun dels símptomes o li hagin diagnosticat el Parkinson es pot posar en contacte amb l'Associació de Malalts del Parkinson de les Terres de l'Ebre, o poden informar-se al CAP, on els aconsellaran i els derivaran a les associacions de suport.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara del Club de Lectura de Santa Bàrbara, una entitat que complix 5 anys. El club no para de créixer i actualment compta ja amb 18 membres actius. Té el seu propi programa a la ràdio municipal i organitza tallers de lectura tant per a adults com contacontes per als més petits. De tot plegat ens en parla en la crònica que des de la Plana Ràdio avui ens envia Josep Roig.
El 9 de novembre, exactament, de l'any 2009, i apadrinat per l'escriptor Jesús Tibau, neixia a Santa Bàrbara el Club de Lectura, una iniciativa cultural que després de 5 anys no ha parat de créixer, i a més amb una forta implicació dintre de la societat planera, ja que a banda de les habituals trobades mensuals dels seus membres per comentar la lectura del mes i preparar la del següent, disposen d'un programa setmanal a l'emissora municipal pràcticament des de l'inici del club i organitzen diferents activitats relacionades amb la lectura obertes al públic en general. Carmen Sandonís, coordinadora del grup, explicava que actualment són 18 els membres actius del club, una xifra que valorava molt positivament per a un municipi de menys de 4.000 habitants, sobretot ara que disposen d'un nou espai a la reformada estructuració de la biblioteca. Estem encantats, potser per això ve més gent, especulava.
Nos van trobar, cada vegada som més gent. Ja quasi som quasi 18 persones. Tenim hasta quasi un far per a trobar llibres per a tots. Estem molt contents. Se nos queda petit a la sala que no s'han fet a la biblioteca. I, bueno, este dia van viure 15 persones. Tenim una nova incorporació, una també, una que se n'ha anat però ha vingut una altra nova. Vull dir, 18 persones són quasi sempre. Així és que, bueno, supercontents, encantats del nou espai que n'hi ha. Nosaltres reunim dalt a l'aula d'estudi, han ficat una aula d'estudi, nosaltres ens reunim allí. quan vinc algun representant o algun, alguna conferència, alguna cosa, se farà baix a la sala que hi ha múltiple, que en el Cowin aquell, aquí ho farem. I després, a més de les... estem encantats d'aquell lloc, estem tothom encantats. Trobo que per això també tenim més afluència de gent, no ho sé.
El club també ha començat una activitat oberta a tot el públic adult interessat en la lectura. S'anomena Llegir i Parlar i tracta de que el grup, reunit el quart dimarts de cada mes, faci una lectura en veu alta de manera que tots els participants puguin llegir un fragment del text escollit. Josep Maria Cid, un altre dels membres actius del club, explicava que l'objectiu és escoltar-nos com llegim i corregir les possibles errades i d'aquesta manera incentivar també la necessitat d'escriure que tenen algunes persones, rematava.
En aquest cas es tractaria també d'orientar-lo en aquest moment, perquè la primera que han fet, la primera sessió ha sigut un assaig, diguem, de la situació. Però clar, es va fixar una mica la gent també amb el que és la lectura, de com llegim cada un. I bueno, ens vam corregir els altres, no? De com llegim, etc. I després, vull dir, es tractaria també, com més de lectura i de parlar, que és com si diria el taller, no?
Llegir,
dir,
parlar,
de llegir,
llegir
i parlar, llegir, doncs també mirar una mica aquesta tendència, que ja vaig parlar-vos un dia aquí, el dijous, un dijous, de lo que és la necessitat també d'escriure.
El Club de Lectura de Santa Bàrbara també organitza el segon dijous de cada mes tallers infantils de lectura anomenats contacontes, dirigits a infants de fins a 5 anys i els darrers dijous per als de 6 a 12 anys. I com el nom indica, es tracta d'explicar i comentar contes als nois i noies amb l'objectiu també de fomentar l'hàbit de la lectura entre els més petits. Els tallers tenen les places limitades a 20 nens i una durada de 3 mesos.
Gràcies, Josep. Seguim ara parlant de la Universitat Rovira i Virgili, que recorda la figura del poeta tortosí Gerard Vergès, traspassat el passat 23 d'abril, i ho fa amb un macropoema col·lectiu que ompli la paret del vestíbul del campus de les Terres de l'Ebre a partir dels seus versos. L'acció artística de l'espai de creació Urbiart, oberta a tota la comunitat universitària i en la qual també hi han participat estudiants de secundària de la ciutat, serà visible fins en aquest proper 30 de novembre i ha permès la confecció d'un poema col·lectiu amb pòstit, papers autoadhesius de colors enganxats aleatòriament i amb versos inspirats en les creacions de l'escriptor. Amb els mateixos pòstits s'ha dibuixat també la reproducció d'un retrat del mateix poeta, Gerard Vergès. Ahir dimarts a la tarda va tindre lloc un acte d'homenatge organitzat per l'Antena Cultural de Tortosa de la Rovira i Virgili amb una conferència de la professora de secundària Pilar Andreu, amiga personal del poeta, de l'escriptor, la interpretació de cançons inspirades en els seus poemes per part d'escolars, així com la lectura de versos del mateix Vergès recitats.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I la banda de pluges que dèiem, 50 litres han caigut a Xerta, 41 a l'Ametlla de Mar, també aquests 27 cap a Vilanova de Segrià, aquests ruixats que localment, com veuen a la imatge del radar, fins i tot amb aquests cors una miqueta més grocs, doncs es carreguen amb força i van seguint aquesta evolució de sud a nord. Per tant, entre les properes hores també arribaran cap a les comarques més al Prepirineu Lleidatà, comarques interiors, Catalunya Central, cota neu encara força alta i de cara a la tarda baixaria una miqueta, situant-se entorn a aquests 2.000-2.100 metres. A la tarda la inestabilitat creiem més restringida cap al nord i nord-est, en punts del Pirineu Oriental, punts interiors de les comarques de Barcelona, comarques gironines i alguna tímida clariana que podria començar a treure el nas per Ponent i per l'extrem sud. També algunes clarianes cap al sud del País Valencià, en canvi amb cel més tapat cap a les Balears, les temperatures aquí també quedaran una miqueta més curtes, encara altes per l'època de l'any en la que ens trobem, però recularien un pèl. Demà al matí, més estabilitat, però ja a la tarda començarem a intuir aquest canvi de temps que arribaria divendres, dissabte, tot el cap de setmana, amb aquests vents allavantats de mar cap a terra, i tot fa indicar a dia d'avui que mantindríem aquest temps inestable, insegur, amb pluges i amb unes temperatures que no variaran gaire.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem a l'hora de posar el punt i final i així tancar una nova edició de l'informatiu a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 26 de novembre, que també ha tingut, com és habitual, el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.